Atles Subversiu.
Obrim el mapa mundi. En aquest espai, cada diumenge coneixem altres llocs del món amb diferents mirades. Aquesta setmana ens fixem en... Cuba. I per què marxem fins a Cuba? Per una revolució. Avui a la nit els cubans celebren 59 anys del triomf de la revolució contra el govern del dictador Fulgencio Batista, liderada per Fidel Castro, Che Guevara i Camilo Cienfuegos. El 31 de desembre de 1958, les tropes guerrilleres estaven a punt de prendre la ciutat de Santa Clara i es preparaven per entrar a Santiago de Cuba. Per això, l'1 de gener de 1959, el dictador Batista va fugir del país cap a Santo Domingo. Des de Cuba ens arriba, com sempre, una postal.
La postal. Antoni Dalmases. El son te llama a bailar,
a gozar, Guajira. Salutacions, amics matiners del suplement. La meva postal d'avui va carregada de bons desitjos per a gairebé tothom i està escrita des d'un lloc on no tenia previst anar, però ara que hi sóc, aprofito el millor que m'hi ofereixen. Perquè, com que diuen que en la variació hi ha el gust, aquest final d'any el passo a Cuba. Aclariré que la postal que els envio és una panoràmica de teulades de la capital, l'Havana, amb el mar al fons. He buscat una imatge urbana i menys turística que les típiques platges infinites plenes de turistes tot l'any a causa d'aquesta temperatura que per al meu gust és carregosament monòtona, un mínim de 22 graus i un màxim de 24. De fet, he vingut a l'illa caribenya perquè és el 58è aniversari de la Revolució Cubana. Va ser allò que canta el gran Carlos Puebla de «Y en eso llegó Fidel y mandó parar» per convertir l'illa que era un casino yanqui en un país lliure que fins va donar nom a una beguda per animar la gent, amb la Coca-Cola. Sí, el que jo volia era celebrar la Revolució Cubana. Era enviar una postal amb la fotografia de la plaça de la Revolució, no només perquè antigament va ser coneguda amb el nom de l'Home de los Catalanes, cosa que omple d'orgull, si no es pensa que els catalanes a què es refereix devien ser probablement els colonitzadors, sinó perquè és una de les més grans del món i té aquell edifici del Ministeri de l'Interior que mostra el famós relleu amb el perfil del Che Guevara amb la llegenda «Hasta la victoria siempre». És una plaça plena de símbols revolucionaris que completa el perfil d'un altre dels llocs tinents de Fidel, la fesomia de Camilo Cienfuegos, amb una llegenda reveladora més breu i potser un xic pilotes, que diu «Vas bien, Fidel». Això, que confirmessin des del més enllà les accions d'un comunista, ho trobo poc seriós, però vaja, jo només sóc un turista. Com tampoc no crec que ho trobés bé José Martí, el padre de la pàtria libre, que té un monument aquí també, que és tot un memorial amb una torre piramidal al punt més alt de Cuba, 141 metres, que té esculpits a la base els 79 pensamientos martianos, consignes gairebé sagrades per als cubans. He volgut visitar aquesta plaça aconsellat per dos amics escriptors cubans, que ara viuen a Barcelona, per cert, que en ponderaven la grandiositat i la por que els feia l'edifici del Ministeri de l'Interior, on van tenir més d'un problema legal i fins i tot físic, en no combregar del tot amb les tesis del comandante fins que van acabar marxant a la que van poder. No l'he enviada, també, perquè tal com estan les coses per casa nostra, enviar una postal amb el Che i una bandera estelada pot ser perillós. Sí, jo ja ho sé, que aquesta estelada és la cubana, però no sé si ho saben els del nostre Ministeri de l'Interior. I si a més saben que la nostra estelada la van treure de la dels revolucionaris cubans que van deslliurar-se dels espanyols, m'hauré de quedar aquí bevent mojitos, amb aquesta calor tropical que no suporto, malgrat que els amics cubans que he anat fent són riallers, divertits i molt animats. Tan animats que insisteixen perquè em quedi i comparteixi amb ells un ritme de vida pausat, antiestrès i molt relativista, gairebé picuri, que em tempta força. M'ho pensaré, segons m'arribin notícies del país i la gent de casa. I mentrestant, us envio una salutació caribenya amb el desig sincer que tinguem un any 2018 molt més feliç i molt més lliure, compatriotes de Catalunya.
Gràcies, Dalmases. Cuba, al mar del Carib, és l'illa més gran de les Antilles. Té 11 milions d'habitants, 2 milions d'ells a la capital, l'Havana. Cuba és una república socialista des del triomf de la revolució, ara fa 59 anys. Abans havia sigut una colònia espanyola fins al 1898, quan l'illa va independitzar-se del domini espanyol. La població cubana és una mescla de diferents orígens, europeus, africans, americans i, en menor mesura, xinesos i jueus. Parlem d'una societat culturalment heterogènia on la música hi té un paper rellevant. El son cubano, la guajira o la habanera són la banda sonora de moltes pel·lícules.
Albert Diorlegui.
De tots els països de Llatinoamèrica que han estat vinculats més o menys amb Espanya, Cuba és possiblement un dels més destacats. N'hi ha prou mencionar tres paraules, colònies, Castro i ritme, per fer-nos una idea incompleta però prou representativa de la imatge que tenim d'aquesta república de prop de 12 milions d'habitants i amb capital a l'Havana. Mirar de resumir la seva història és bastant imprudent, però ho intentarem fer, com sempre, amb tres pel·lícules i una cançó.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse.
La visió europea de la seva història comença naturalment a partir del segle XV, amb el descobriment d'Amèrica, malgrat que, com és obvi, arrenqui de molts segles abans. No serà, però, fins al segle XIX, amb la formació d'una identitat nacional, i especialment a partir de la guerra amb Espanya, quan ella estigui inequívocament lligada al sentiment de pèrdua de les darreres colònies d'ultramar espanyoles. El tema va ser tractat en una superproducció anomenada Cuba Libre, que va dirigir fa un parell d'anys Jorge Luis Sánchez.
¡Viva España!
¡Viva España!
Demostremos a estos negros que España ni se rinde ni se vende.
Se sabía cuánto.
A partir de 1959 i després d'unes dècades farcides d'un parell de dictadures i una constitució, Cuba s'ha convertit, amb el triomf de la revolució castrista, en un referent per a una ideologia que s'havia imposat a la Rússia tsarista de 1917. Els fets del cop van ser tractats magníficament en la segona part del Padrino, de Francis Ford Coppola, rodada l'any 1974, i just en el moment en què el Pacino se n'adona, amb immens dolor, que ha estat traït per al seu germà Fredo.
Verás, esta noche estamos invitados al Palacio Presidencial para recibir el nuevo año. Después de la fiesta, me llevarán en un coche militar. Solo.
Els més de 50 anys de dictadura castrista van comportar directament o indirectament restriccions de tota mena que el poble cubà va haver d'assumir i que el cinema va acabar reflectint. Una de les pel·lícules que va tractar la situació va ser Lista d'espera, una comèdia dirigida per Juan Carlos Tavío l'any 2000, ambientada en una estació d'autobusos on un grup de persones no podien marxar perquè tots els vehicles que venien estaven plens. La situació estava plantejada amb tanta ambigüitat que podia entendre's tant com una crítica als fracassos del govern cubà o com l'ideal que el govern de Castro intentava complir.
¿Para dónde usted va?
Para La Habana, mijita. Por favor, señores, ¿dónde está la cola de La Habana?
Señores, ¿quién es el primero para La Habana?
No,
aquí, yo el dos.
Pero un momento.
Malgrat totes les vicissituds i problemes, un dels elements que sorprèn del poble cubà és la barreja de resignació i vitalitat que els visitants perceben quan es troben allí i que es tradueix en una música i uns ritmes encomanadors, com els que sortien a la pel·lícula La vella de Alhambra, un film cubà de l'any 1989 que reconstruïa la vida artística de Cuba de principis de segle i que estava farcida de cançons tan conegudes com aquesta, Capullito de Alelí.
Lindo capullo de Alelí, si tú superas mi dolor, corresponderás a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí.
Fantàstic, Beorlegui. Artur Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Últim dia de l'any.
Últim dia de l'any.
Amb l'Artur Ramon juguem a imaginar cada setmana que obrim museus pel món. Si hagués nascut a Cuba l'Artur fa 59 anys, potser ara estaria saltant un tren a Santa Clara o potser inauguraries un museu a La Habana. Avui obrim aquest museu imaginari a Cuba. I anem a la primera obra, Artur, que ens presentes, que és una obra, li diríem que és abstracta, una composició abstracta. Qui és l'autor?
Mira, és un autor que es diu Wilfredo Óscar de la Concepción Lam i Castilla.
Quin nom?
Resumit, Wilfredo Lam.
Wilfredo Lam.
El millor artista del segle XX cubà.
Què dius?
Sí, sí, és un artista que neix a Sagua la Gran del 1902 i mor 80 anys després a París, el 1982. Però, sens dubte, és el gran mestre, és el Picasso de Cuba.
Mira, Picasso, que de fet també el va conèixer, Wilfredo Lam.
Que el va conèixer, ara en parlarem.
Què caracteritza la pintura de Wilfredo Lam, Artur?
Mira, la pintura de Wilfredo Lam és molt personal, té un segell molt propi, està molt empaltada al surrealisme que ell coneix a París, També hi ha alguns tocs del color de matís, de l'estructuralisme de Torres Garcia. És una pintura que es va construint al llarg de la seva vida. Ell neix a Cuba, però a partir dels anys 30 passa a París, on coneix a Picasso. I després té una biografia molt, molt interessant, aquest personatge.
Va tenir una vida
molt atzarosa, plena de històries.
Què va fer?
Doncs mira, a l'any 36, justament, després de conèixer Picasso, es va allistar a l'exèrcit republicà i va lluitar contra Franco.
Va venir aquí a Espanya.
Va venir aquí a Espanya, com molts d'aquests idealistes. Recordem, per exemple, doncs, a George Orwell i a tants brigadistes que van venir a ajudar la República a la Guerra Civil Espanyola. Després ell va tornar a París el 38 i allà entra molt amb el que és l'art africà, que està molt de moda en aquell moment, està tutelat per Picasso i al cap de poc temps marxa una altra vegada cap a Amèrica i el trobem a Mèxic, on coneix a Frida Kahlo, Diego Rivera.
En sèrio?
Sí, sí.
Ostres, quina vida.
I a la Segona Guerra Mundial la va passar al Carib. I la va passar al Carib amb una sèrie d'exiliats francesos. Allà coneix a Claude Lévi-Strauss, que és el pare de l'estructuralisme, André Masson, el gran pintor surrealista, André Breton, el poeta, tots exiliats a la Segona Guerra Mundial al Carib, que no es deuria estar malament.
I escolta'm, parlant de la pintura en concret, sí, que ens presentes avui, hi veiem tota una sèrie de, podrien ser aborígens cubans o aborígens africans. Com la descriuries?
Mira, jo la descriuria amb el que és pròpiament l'estil de l'Am, que és aquesta barreja entre el modernisme, l'art africà. És com si haguessis, és com si posessis en una proveta tots aquests elements. El modernisme, l'art africà...
És una pintura molt plana també, sense
molt
perspectiva.
Molt plana, amb molt poc color, o sempre amb una base de grisos, i té sobretot un segell molt propi. És a dir, tu estàs en un museu i veus un LAM i el reconeixes a 50 metres. Ara va haver la gran exposició LAM, que la van fer el 2016, al Reina Sofia, també va estar a la Tate Modern, a Londres, i jo recordo veient-la que entens molt bé aquest univers molt personal i ple de fusió de cultures, perquè no ho hem dit, però ell era fill d'un xinès.
O sigui, un cubà que va venir a lluitar a Espanya, que se'n va anar a París, que va anar a Mèxic i als Estats Units, i era fill d'un xinès, a més a més.
D'un xinès i d'una cubana, però d'arrels, diguéssim, espanyoles i africanes. És a dir, és una barreja de cultures, i la seva obra és un calidoscopi de pràcticament totes les tendències del segle XX. Perquè ell comença, per exemple, fent uns retrats molt realistes, després passa pel surrealisme, després aquesta obra que podríem dir que té un punt també d'estructuralisme. És a dir, és interessantíssim. Wilfredo Lam, a mi el coneixia d'així de referència, però aquesta exposició, clar, aquestes exposicions monogràfiques són les que et permeten aprofundir en aquests artistes, i des de llavors ja me'l miro amb uns altres ulls.
Doncs hem conegut Wilfredo Lam, que Artur Ramon diu que és el millor artista cubà. Anem cap a la segona obra. Ja no sé. Ara toca una escultura, Artur.
Un escultor, un gran escultor cubà que es diu Agustín Cárdenas, que va treballar molt als anys 50, dins de l'abstracció també, i també va passar per París. Pensa, Guillem, que tots aquests artistes a Cuba no hi feien res. No, un cop arriba la revolució, o fas un art de pamflet revolucionari o t'has de buscar la vida marxant.
Era complicat estar molt, allà dins i no poder, suposo, evolucionar o desenvolupar tot el que tenien, que els hi sortia del cor i de l'ànima.
I llavors havien de marxar. I la manera de marxar en aquell moment, als anys 50, la Meca era París. I llavors ells fan el pas a París, uns el fan a París, altres el fan a Nova York, i Cárdenas marxa a París, i ell abans funda aquest grup que es diu el Grupo de los Once, perquè eren 7 pintors i 4 escultors cubans.
Tots cubans.
Tots cubans. I van fer una exposició molt important a la Galeria La Rampa, l'abril del 1955, a l'Havana, i a partir d'aquí es constitueixen com a grup. I això passa molt, ja ho veurem. En l'art cubà és molt grupal, és molt d'associacionisme.
Potser també té una mica a veure amb la revolució de la que parlàvem.
També, aquesta cosa,
cosa col·lectiva.
Col·lectiva, efectivament. Que això no passa amb altres. És a dir, a Europa grups així tan homogenis no hi són. Passa que són grups que es desintegren, perquè tot grup, en un món com el de l'art, que és molt individualista, arriba un moment que s'acaba desintegrant. Per exemple, a los 11 van durar 2 anys. Al 55 es descomposen. Però aquest artista nascut a Matanzas l'any 1927 i mor a l'Havana el 2001, és a dir, no fa
tant
temps.
Per tant, va tornar cap a Cuba.
Va tornar. Ell, de fet, el que fa és passa per París als anys 50, però torna a l'Havana. Això també és molt propi d'alguns artistes cubans, que fan aquesta explosió fora i després tornen com a casa a retirar-se.
Al final la terra sempre deu tibar.
Sí, és com Messi quan vagi a jugar a Newell's, no?
Exacte.
Serà una miqueta el mateix. Llavors, Cárdenas treballa primer amb fusta, després amb marbre, després amb granit i amb bronze. És a dir, la seva evolució com a escultor està marcada pels materials. I els utilitza d'una manera sempre amb aquestes formes
molt arrodonides,
molt arrodonides, molt abstractes. Hi ha molta influència, quan un va a Cuba, això ho veu, de l'art aquest negre tribal, que té una presència, té una petjada en la ciutat, a l'Havana, jo recordo quan vaig ser-hi, que em va impactar molt, no? I això els artistes ho recullen i ho incorporen. Per exemple, aquí veuríem algun paral·lelisme també amb l'AM. No estem tan lluny, no? Si fessis un l'AM escultòric,
són les arrels,
tindries el Cárdenas.
I he vist que fa moltes escultures amb materials, com deies ara, foscos.
Sí.
La majoria de les seves escultures són arrodonides, amb formes abstractes i colors foscos.
Colors foscos i normalment li agrada molt treballar molt la forma de manera molt estilitzada. Jo trobo que és un artista molt bo i molt... Vaja, que està amb la majoria de museus del món.
Doncs va, d'Agustín Cárdenas anem cap a l'última obra d'avui a Cuba. Artur, anem cap a una altra escultura. En aquest cas, molt diferent i molt més contemporani.
Exacte. Aquest és un altre grup, però que en comptes de ser 11, són 3, que es diuen Los Carpinteros.
Per tant, continuem amb l'obra col·lectiva.
Sí, i que Los Carpinteros, perquè van començar treballant al Vedado, a l'Havana, amb un taller de fusteria, de banisteria, i utilitzant material de fusteria, i vivien allà. Hi ha un escrit d'un d'ells que m'agrada molt perquè diu: treballàvem tant amb la fusta que al final nostres mocos eren de caoba.
Imagina't.
Fixa't.
I només fan servir la fusta?
Sempre la fusta i treballant amb aquest punt entre l'artesania, l'art conceptual. Són uns artistes que es van donar a presentar a Madrid l'any 2009, a Arco. Van tenir un gran èxit i els va acollir, els va tutelar Elena Ochoa, la Mrs. Foster, la senyora de l'arquitecte Norman Foster, que té una galeria que es diu Ivory Press, i a partir d'aquí fan el gran salt a les grans col·leccions d'Europa i d'Estats Units.
Aquesta obra que ens has portat, jo crec que té forma de paraigües girat
al
revés,
totalment.
Però també hi podríem veure un vaixell.
Pot ser les dues coses. Pot ser el vaixell, pot ser la idea aquesta tan penosa d'aquests, com es diuen, aquests vaixells que marxen cap a...
Dels que se'n van cap a Amèrica.
Cap a Amèrica,
els
cap
balseros.
A Miami, els balseros, efectivament, amb la fusta, però també pot ser, com tu molt bé dius, un paraigües. Però aquí hi ha un fet molt curiós, que és que aquests artistes que comencen al Vedado, amb aquell lloc tan desastrós, així com un taller de fusteria, després de l'èxit que tenen internacional, tornen al Vedado, al Nuevo Vedado, i tenen el seu taller actualment amb el que havia sigut la gran mansió del metge de Fidel Castro, René
Què
Vallejo.
Sí.
I ara ja, clar, com a grans artistes
reconeguts
internacionalment, i amb aquesta nova situació en la que sembla, doncs, que Cuba, almenys en època Obama, doncs va arribar
a una obertura,
a un cert canvi, sobretot en relació als Estats Units. Tot això està ara, com sabem, molt qüestionat per l'administració Trump, però amb aquesta nova situació és molt bonic veure com tornen a casa com a triomfadors, no?
De fet, Los Carpinteros el que fan és viure entre Madrid i Cuba.
Ells tenen taller a Madrid, taller a Cuba, i treballen pel món. Estan a les millors fires del món, als grans museus, i sobretot recolzats, doncs, per personalitats, doncs, d'aquesta importància. Clar, si tu et fas amic de Norman Foster i de la senyora,
clar,
doncs tens moltes més facilitat
t'obre portes,
per entrar,
almenys alguna,
per entrar en grans col·leccions del món.
I ara parlàvem d'aquesta obra que és petitona, podríem dir, però
sí.
Los Carpinteros, jo he vist per internet obres on hi caben 30 persones a dins.
Sí, són molt, molt grans. Tenen una poesia especial. Jo recordo Madrid haver sopat amb un d'ells quan no eren coneguts. Ara no recordo quin dels tres, perquè va ser una sola vegada que ens vam veure, I eren pràcticament com artesans. Després aquesta fama els hi ha vingut després amb tota aquesta projecció. Treball de la fusta, els agradava molt els materials, la manera com els feien. Però, clar, també entren... Si ho mires per la part de l'art contemporani, doncs és un art conceptual que lliga molt amb les tendències d'avui en dia.
Artur Ramon, hem conegut Cuba, hem conegut Guifredo Lam, Agustín Cárdenas i ara Los Carpinteros, l'últim museu imaginari que hem fet aquest any 2017. Que tinguis una molt bona entrada d'any 2018.
Igualment.
Moltes gràcies.
Fins aviat.